Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El Departament de Salut posa en marxa aquest dilluns la campanya de vacunació de tardor, que inclou vacunes contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant de possibles complicacions derivades d'aquestes infeccions. Enguany, el Departament ha adquirit 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d'euros i distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la Covid per als col·lectius recomanats. La campanya es desenvolupa en dues fases. La primera, que comença aquest dilluns i s'allargarà unes 3 setmanes, està adreçada a persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos i personal sanitari, així com aquells que reben atenció domiciliària. La segona fase començarà el 13 d'octubre i inclourà la resta de col·lectius prioritaris, així com persones majors de 60 anys, menors amb condicions de risc, docents i personal de serveis essencials. Sant Cugat se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat. La bicicletada popular, tota una tradició amb motiu d'aquest programa, ha recorregut aquest diumenge els carrers de Sant Cugat amb una multitud sobre dues rodes. També s'hi han vist persones que han pogut gaudir de la passejada gràcies al projecte En Bici Sense Edat. La jornada d'aquest diumenge ha tingut com a punt neuràlgic la plaça de la Vila i la Rambla del Celler. De fet, el tram d'aquesta via entre la rotonda de l'Ajuntament i Francesc Moragas va quedar tallat. Així, els assistents han pogut gaudir d'un circuit de seguretat viària amb cars a pedals i de propostes com un punt d'inspecció de bicis i comptes per als més menuts. La Setmana del Català, una iniciativa de la Taula del Català de Sant Cugat, porta a partir d'aquest dilluns una quinzena d'activitats a la ciutat gratuïtes amb l'objectiu de promocionar la llengua i fomentar-ne l'ús al carrer. La proposta neix en el marc del Dia Europeu de les Llengües del 26 de setembre com a punt de partida per fer front comú a la defensa i el foment del català com a element que uneix i no que exclou. Fins aquest diumenge, una desena d'entitats organitzant xerrades, taules rodones, cinema, concerts, tallers i jocs per a tots els públics. Moltes de les propostes van dirigides a un públic juvenil, com un taller de rap, espectacles de hip-hop i la improvisació i videojocs amb retransmissió. La selecció espanyola de golf ha assolit la medalla de plata al Mundial Júnior amb la participació de 3 jugadores del Club de Golf Sant Cugat. Adriana García Terol i Nagore Martínez han aportat la seva qualitat per aconseguir aquesta medalla de plata per darrere de Corea.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem aquest Connectats de dilluns. Anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, a l'extrem sud. Una jornada més destaca l'autovia A2, sortint de Barcelona bàsicament carregada. No hi ha cap incidència, però sí que va lenta, amb aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. Això, aquesta autovia A2 a l'extrem sud de Barcelona. A l'extrem nord destaquen, per una banda, la Flota Nord, B20, amb aturades des del túnel de Santa Coloma fins a Nefam a Rondes, i la C58, també carregada d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. A més, la P7 també presenta aturades, podríem dir, habituals, a la zona de Barberà del Vallès, en totes dues direccions, sobretot en sentit sud, sentit Papiol. També les dues rondes de la ciutat de Barcelona, molt carregades, en sentit Besòs, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvingut.
Hola, bon dia.
A què et dediques ara?
Ara?
ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
Sí, tècnicament estic,
tècnicament,
jubilat, estic
sí.
Jubilat. Sí. Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig, i a cuidar-me de mi mateix.
O sigui que continues darrere la càmera, i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, bueno, de fet, ho he fet, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir, bueno, ens entenem, no? Vull dir, que vinculats al reportatge, pues, per institucions, en fi, etcètera, no? Vull dir, llavors, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i bé, aviam, la idea d'un reportatge pot venir de la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele. A partir d'aquí veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
Què has fotografiat últimament?
Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans. A la selva hi ha orangutans, o sigui, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. En els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill, perquè per les plantacions quilomètriques d'oli de àrbica de tan blanc. Oli de palma.
Oli de palma.
Oli de palma.
Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que recomanen.
Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Llavors, clar, això, el que passa, que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats, perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Llavors, els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I llavors, bé, doncs vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més, bueno, en aquest cas, de denúncia o social.
Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
O per denunciar el que està passant, que la també gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
Mm-hmm. Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
Què em va empènyer? Doncs, clar, com tots hi ha, mai és un blanc o un negre, no? Tot és són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a el que era la Condesa, el de Delineant, i desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecta, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual pues clar, s'emportava les... Això era va ser un factor determinant de dir, jo no continuo aquí, no vull saber, em va avorrir, no? Per una altra banda, clar, dic, bueno, de Delineant pues, tampoc és em semblava l'ofici més interessant del món, i jo veia que en els diaris, revistes, llibres sempre havia vist pues, veia les fotografies. Ja de petit, al col·le ja m'havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom, i això em va enviar a quedar l'atenció. Quan tens 7, 8, 10 anys dedueixes que ni ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor, no? I no sé com que em va venir al cap i dir, bueno, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
Això és impossible de recordar, perquè... com impossible, com complicadíssim, no?, de recordar què, perquè va ser tonteries, però clar...
I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
La primera que em ve... Sí, em ve... va ser... Crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Es vam ajuntar tres persones, tres amics que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir, aviam si em feu una fotografia, això és el que em ve al cap ara, com d'una maneta de moto... I, però era com molt d'estudi, això, no? I, bueno, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, eh? Després tonteries per... O quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos, bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no? Una miqueta, i vas aprenent i...
Vas fent camí.
Exacte. I fins que, d'alguna manera... doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i de buscar la via, no?
Te'n vas a Londres i allà t'instal·les per viure-hi un parell d'anys. Quina edat tenies?
Sobre els 21, si no... Crec.
Ja havies estudiat fotografia o va ser després?
No, ja havia estudiat fotografia, I, clar, mira, d'això... clar, veient que aquí, d'alguna manera, pues, no, les coses no tiraven endavant, no? Perquè bé, fer una foto d'una maneta o foto, alguna foto del Fotoclub Sant Cugat o no sé què, que no porta gaire enlloc, no? Perquè no, aquesta era el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta i dic, bueno, vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no, aprendré anglès, em servirà per lo que jo vull fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important, per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i clar, això vol dir doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant fent alguns treballs d'assistent de fotògraf, per tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i allà doncs vaig fer, bueno, veus realment d'una miqueta de què va, i guanyes uns diners i,
bé, l'experiència.
Ah, molt positiva, molt, per mi va ser, crec que va ser clau, ha sigut clau a la meva vida, l'experiència, sí. Perquè vaig fer amics, me'n vaig endeixar una experiència de vida, i és quan torno de Londres, quan amb el cap estructurat d'una altra manera, i començo a buscar feina de fotògraf.
El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
I què tal el repte?
Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia per això demanaven un cap de fotografia. Jo ni Cordón ni Pérez Osón presento. I van... bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari i em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí i em vaig tirar a la piscina.
Clar.
Tal qual.
Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... A què es deu aquest canvi?
Bé, el diari de Barcelona va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja abans del diari ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, en el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat i després també el Departament de Cultura, doncs bueno, vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal, perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I estar al costat de potenciar idees i com molt interessants, no? Perquè les ONGs al fin i al cap normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament, per una...
una administració.
Una administració. I que et posava... Bueno, que també, al mateix temps, paral·lelament estava treballant. També va haver un temps que paral·lelament estava en el Diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, el de l'ajuntament. I... bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? Amb els mitjans que hi havia. Bé, jo m'ho vaig passar força bé.
Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, a La Vanguardia, a Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
Quan ets freelance, o sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència de treballs fets com a freelance. Quan no tens encàrrecs, quan ets freelance, aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec a peces i tal, o senzillament jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social, llavors havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, me n'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin...
donar-li un rendiment a aquell econòmic, esforç, allò que tu volies fer.
Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material i, doncs, de la manera que els hi semblava més... bueno, o segons la demanda, no? Mm.
Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
Sí, jo encantat de retrobar-te.
Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que et vagi molt bé.
Gràcies.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
La intel·ligència artificial cada vegada està més present en el nostre dia a dia, a les escoles, a la feina i també als hospitals. No hi ha dubte que aquesta eina ha vingut per quedar-se, però fins a quin punt pot arribar a substituir el talent humà? Anem a saber de la mà de la Júlia Ramon. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs això és el que li preguntarem ara mateix a Marc Fradera, responsable de la unitat de suport a la recerca de l'I3PT de l'Hospital Partaulí. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Segons el darrer estudi que ha publicat un grup d'investigadors de l'I3PT, la intel·ligència artificial pot desenvolupar un paper molt important en diferents especialitats mèdiques, i en aquest cas, concretament, assenyaleu la ventilació mecànica. Explica'ns una mica més en detall, no?, fins a quin punt la intel·ligència artificial pot fer aquest paper.
Vale, doncs la intel·ligència artificial s'ha fet un lloc a l'hospital principalment com a eina de suport. És a dir, ens ajuda a analitzar grans volums de dades, a detectar patrons, etc. I ara mateix a l'hospital tenim diferents projectes en marxa per elaborar el que es coneixen com eines de suport a la decisió clínica. Aquest que comentes és un dels projectes en marxa que tenim, i aquestes eines consisteixen en, bueno, models algorítmics o simplement algoritmes que classifiquen els pacients en funció del seu risc en patir una malaltia, una condició mèdica o una complicació, no?, com és el cas que comentes. I aquest risc el calculen en base a moltes variables o característiques d'un conjunt molt gran d'informació relativa a diferents pacients. I és important destacar, no, d'aquesta informació, que sempre està degudament anonimitzada i gestionada d'acord amb la normativa de protecció de dades, i que aquestes eines, com el seu nom indica, són un suport a la decisió clínica, però mai, almenys actualment i en els propers anys, substitueixen el criteri clínic.
Perquè quins avantatges o quins valors diferencials té la intel·ligència artificial en respecte als humans? Són més ràpids, són més exhaustius, tenen un resultat més excel·lent, més eficaç? Què és el que diferencia la intel·ligència artificial dels humans perquè puguin, doncs, guanyar múscul?
Sí, al final la intel·ligència artificial, i més amb la capacitat de còmput, que també ha anat millorant al llarg dels anys, té la capacitat d'analitzar grans volums de dades de manera gairebé automàtica, no? I un dels principals avantatges que ens pot aportar és aquest suport, no?, a l'hora d'analitzar aquestes dades, suport en la detecció precoç de determinades condicions mèdiques, i al final, si la utilitzen correctament, doncs aquesta optimització de recursos i del temps que bé hauria de resultar en una atenció sanitària de major qualitat.
Hi ha algunes especialitats on la intel·ligència artificial sigui més eficient que unes altres, o, dit d'una altra manera, hi ha algunes tasques on, per exemple, la intel·ligència artificial no es pugui fer un lloc?
Un exemple molt clar d'on la intel·ligència artificial és difícil que substitueixi, diguéssim, les tasques que es realitzen aquí a l'hospital és infermeria, és el cas més clar, perquè tot el que tingui a veure amb el contacte físic, en la cura i atenció directa als pacients, serà el més difícil de substituir per aquestes intel·ligències artificials. I, bueno, a més, fins ara i almenys en els propers anys, de manera transversal a totes les especialitats mèdiques, aquestes eines de suport a la decisió clínica només poden ser utilitzades com a un suport i mai com a un diagnòstic definitiu. Per tant, el criteri clínic, almenys en els propers anys, perquè això avança tot molt ràpid, tampoc es podrà substituir.
Clar, sobretot ara volia comentar el ritme, no?, en què la intel·ligència artificial s'està introduint en diferents sectors, un d'ells el clínic, no?, o el sanitari. Aquí al Taulí, quan vau començar a utilitzar la intel·ligència artificial per primera vegada?
Vale, és difícil determinar un punt concret en el que es va començar a utilitzar la intel·ligència artificial aquí a l'hospital. El punt segur és quan va esclatar el tema del ChatGPT, que no només va irrompre a la societat, sinó també als hospitals. El que passa que aquesta tecnologia està, no només aquesta del ChatGPT, sinó les tecnologies relacionades amb la intel·ligència artificial estan avançant molt ràpidament, i el sistema sanitari ha de garantir la seguretat i la privacitat, no? A dia d'avui els centres sanitaris estan encara acabant de regular l'ús d'eines generatives, com aquesta de ChatGPT, per fer un exemple, o d'altres similars, perquè no s'hi posin dades personals, perquè no sempre es tenen les garanties d'on van a parar aquestes dades, quin tractament se'ls fa. Llavors, el fàcil és dir que no es posin dades personals en aquestes eines generatives, i el que s'està fent és buscar solucions, hi ha solucions en marxa, que busquen oferir alternatives similars en servidors propis de l'hospital on sí que tinguem aquestes garanties. Llavors, no et sabria dir un punt en el qual es va començar a utilitzar la intel·ligència artificial, però a aquest punt del ChatGPT que va irrompre tota la societat, també als hospitals, també ho va fer en els hospitals, i que s'utilitzen sobretot per enginyers i científics de dades per desenvolupar el codi i bueno, la programació informàtica que hi ha al darrere dels models estadístics, etc. Però bé, també estem fent projectes de recerca en els que s'està aplicant eines de la intel·ligència artificial per desenvolupar aquests models. Des de farà potser 3 o 4 anys que s'estan començant aquests projectes, almenys la majoria d'ells.
I pel que comentaves ara de ChatGPT, de quina manera utilitzeu, no, aquesta plataforma, aquesta eina als hospitals? La utilitzeu com ho podria utilitzar un ciutadà qualsevol que posi ChatGPT al Google i li fa una pregunta? O de quina manera ho esteu fent servir?
Bé, suposo que aquesta manera habitual que comentes de fer-li una pregunta com li pots fer a Google és un dels usos que també s'utilitzen aquí. Però jo crec que on més impacte ha tingut, sobretot, és en el camp que deia abans dels enginyers i els científics de dades que utilitzen aquestes eines. Dic ChatGPT, però n'hi ha d'altres similars que serveixen. Les utilitzen per ajudar-los a desenvolupar el codi que ens ajuda després en el desenvolupament d'aquests algoritmes, no? Que el codi, en aquest cas, és la programació informàtica necessària per gestionar i estudiar aquesta informació que es recull de manera rutinària als sistemes d'informació de l'hospital.
I sobre el tema de la seguretat que pot generar, no? Sobretot en els pacients, que potser doncs, hi ha gent més reticent a l'hora d'utilitzar aquestes eines, ara mateix com s'està fent, no? Ho has apuntat abans, però a veure si ens ho pots desenvolupar una mica més. Com s'està garantint ara la privacitat de les dades, la seguretat, també que el que ens diguin aquestes plataformes d'intel·ligència artificial sigui cert, vull dir que no hi hagi errades o informació potser no contrastada. Tot això, com s'està gestionant?
Sí, bé, o sigui, jo crec que és important destacar que hi ha dos tipus d'ús de les dades personals dels pacients, no? L'ús primari i l'ús secundari. L'ús primari és tot aquell ús de les dades, tota aquella utilització de les dades que va destinada principal i directament cap a l'atenció assistencial, diguéssim, mèdica de la cura del pacient. En aquest cas no hi ha problemes, diguéssim, de privacitat, etc., perquè estan legitimats els professionals assistencials per consultar dades sempre i quan sigui per l'objectiu, la finalitat directa de millorar l'atenció d'aquest pacient. Però també hi ha l'ús secundari d'aquestes dades, que és en l'àmbit de la recerca, utilitzem les dades per aquest ús secundari, que sempre està molt regulat, sempre hi ha un comitè d'ètica que ha d'aprovar a aquests projectes, hi ha un comitè expert que avalua que no hi ha riscos de privacitat, sempre es garanteix que les dades estan degudament anonimitzades o que gestionen d'acord amb la regulació i normativa vigent. Llavors, en aquest sentit, per l'ús secundari està tot molt estrictament analitzat, diguéssim, no? Perquè per garantir que es compleixen aquestes normatives. I llavors, en el del ChatGPT que comentaves, ja tenim, diguéssim, instruccions de no introduir dades personals en aquestes eines generatives que no depenen de nosaltres, no? Que la informació doncs, viatja a servidors que potser no estan dins la Unió Europea, o etc. I el que s'està fent per pal·liar això és com deia, trobar solucions alternatives que sí que tinguem la certesa, ja sigui en servidors propis o en servidors que compleixen amb aquesta normativa que està vigent en el nostre context.
Pel que fa als efectes, no? o a les conseqüències d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial, a hores d'ara heu constatat que hi hagin doncs, millores gràcies als resultats o als tractaments dels pacients, que hi hagin hagut millores respecte doncs, dels models convencionals?
Bé, suposo que deu haver-hi casos específics. No? En els projectes de recerca, que són els que jo més conec, el recorregut d'aquestes eines és molt gran, però s'ha d'anar avançant a poc a poc sense saltar-se cap procés. I, per exemple, aquestes eines de suport a la decisió clínica, primer s'utilitzen dades retrospectives, és a dir, pacients que ja han estat visitats, no?, a l'hospital, dades potser de l'any 2010 fins a l'actualitat, per exemple, o dades anteriors a l'edat actual, i s'estudien en un plànol teòric. Llavors, concretament, el projecte en el que estic participant més activament, al setembre finalitzem aquest projecte i hem superat satisfactòriament la fase teòrica on demostrem que aquests algoritmes tenen una bona capacitat per classificar els pacients segons el seu tipus de risc, però llavors hi ha següents fases que hem d'incorporar aquests algoritmes en eines de suport a la decisió clínica per veure si ho hem d'incorporar als sistemes d'informació de l'hospital i fer un estudi per analitzar i estudiar si són útils per millorar la gestió de la salut dels pacients. Llavors, aquests projectes que dic jo de recerca No tots estan implementats, sinó que estan potser en una fase experimental, podríem dir, i que s'espera properament que s'incorporin. S'incorporin a l'ús rutinari dels professionals assistencials, sempre quan passant els processos anteriors que he comentat.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, fent una mirada cap al futur, tu creus també a nivell personal, però tu creus que la intel·ligència artificial pot acabar doncs, substituint a professionals del sector? Vull dir, fins ara, com deies, ho esteu utilitzant com un complement, però creus que si això continua avançant i sobretot en aquest ritme que ho està fent, doncs pot arribar a substituir llocs de feina?
Bé, és difícil d'anticipar, no? Com avança tot de la velocitat que avança, és difícil d'anticipar el futur molt llunyà. Properament jo crec que és impensable, és a dir, encara queda molt lluny que es puguin substituir sobretot professionals assistencials que vegin directament els pacients, no? Perquè sempre aquestes eines seran un suport que hauran de tenir la supervisió i la decisió final serà del clínic assistencial, del professional o la professional assistencial. Però en un futur, sobretot a tasques com infermeria, que he comentat abans, tot això és més difícil de substituir. Però bueno, si hi ha com a tancament, no? I en relació a això, m'agradaria citar una frase d'Eric Topol, que és un cardiòleg nord-americà, que diu que la intel·ligència artificial pot ser que la medicina torni a ser humana. I es refereix exactament a això, que aquesta tecnologia ben utilitzada no només no deshumanitza, sinó que ens pot permetre recuperar el temps per dedicar-li al pacient.
Perfecte, Marc. Doncs moltes gràcies per haver-nos doncs, ampliat una mica més a aquest detall, no? I aquesta introducció de la intel·ligència artificial al món sanitari i per haver-nos donat algunes respostes a aquestes preguntes.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Connectats amb Carme Reverte.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella d'Aitana del nou àlbum que ha tret fa poc, Quarto Azul. Gràcies.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Prat de Llobregat tot és a punt per la festa major que arrenca divendres. L'encarregada de donar el tret de sortida serà la pregonera Rosa Ribas. L'escriptora, que va viure durant molts anys a Alemanya, ha rebut l'encàrrec amb molta il·lusió. Però qui millor ens ho pot explicar que ella mateixa? La tenim en el millor escenari per fer aquesta entrevista a la Biblioteca Municipal, acompanyada de Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Bona tarda. Rosa Ribas va ser Premi Ciutat de Prat l'any 2015 en reconeixement per la seva trajectòria com a escriptora. Ara fa pocs mesos va presentar la seva última novel·la, Los viejos amores, que presenta un nou cas de la família Hernández. Avui volem parlar amb ella, però de la seva vessant, en aquest cas com a pregonera. Què tal, Rosa Ribas? Com estàs? Bona tarda.
Pues molt bé, moltes gràcies. I bé, pots imaginar que molt emocionada.
Com va ser rebre l'encàrrec per part de l'Ajuntament?
Va ser una sorpresa molt agradable i alhora em va posar doncs bastant nerviosa, perquè és molta responsabilitat fer el pregó de la festa major de la teva ciutat, no? Aleshores, doncs sí, aquesta cosa ja la porto a sobre.
Clar, t'anava a preguntar, què representa per tu precisament això, ser pregonera de la teva pròpia ciutat?
Doncs, clar, per mi és un reconeixement molt gran. Em penso que és una de les coses més maques que et poden encarregar. Uh-huh. I significa doncs això, que a la teva ciutat doncs ets apreciada, a la teva ciutat doncs aprecien el teu treball com a escriptora, tot el que has estat fent aquests anys, i jo crec que per mi és aquesta sensació de que aquí doncs on has nascut, on t'has criat, on ara tornes i segueixes fent coses, doncs et veuen i et valoren. És que significa moltes coses, molt positives totes, deixant a part els nervis.
Com vas preparar un pregó?
Doncs la primera part de la preparació va ser no pensar en el pregó i bloquejar-ho durant tot el temps possible per no posar-me nerviosa. I en un moment, jo crec que ha sigut com escriure una novel·la. Uh-huh. En un moment, de cop tens la idea de què és el que vols dir i com ho vols fer, i es va construint el teu cap. I es va, poquet a poquet, es van lligant totes les peces, i ara no, només és que surti bé, no? Que puguis, perquè és molt emocionant sortir, que tot el que tu has pensat i tot el que està rondant pel teu cap surti en la forma que tu volies. Però jo crec que és això, què vull dir, què puc aportar? Perquè és, tu estàs allà, jo estic com a escriptora parlant d'això, és què puc aportar jo com a escriptora i com puc jo parlar de la ciutat, de quina manera ho puc fer, doncs això es va construint poquet a poquet.
Algun petit avançament del que diràs en aquest pregó?
No, puc fer-ho, no, perquè no ho faig mai, tampoc ho faig amb les novel·les, tinc el torno bojos als meus editors, que no els explico mai res, però clar, sí que et puc adelantar una coseta, que és que vull parlar doncs de les històries de la ciutat, que és per mi la part que per mi és com a escriptora és important, però més no puc explicar, perquè si no saps què passa se te'n va la força i la tensió abans d'hora, i això s'ha de guardar.
I tant. Rosa, és més fàcil preparar un pregó sent escriptora, precisament? Tens més eines, consideres?
Clar, no ho sé, per mi jo he fet servir les meves eines, no sé, sé que hi ha pregons que tothom, o sigui, que tothom ha fet servir, doncs, el que pot aportar, doncs, sigui, doncs, la seva tècnica audiovisual, sigui el seu coneixement històric, sigui, doncs, perquè té una visió de la ciutat des d'una perspectiva concreta. Uh-huh. I jo crec que, clar, la meva és la perspectiva d'una escriptora, i jo, és el que m'ha donat a mi poder explicar històries.
Uh-huh. Precisament, quan vam fer l'última entrevista, et vam preguntar quan sabies que una novel·la estava acabada. Ara mateix, falta de pocs dies, no?, per el dia del pregó, consideres que està acabat?
No. Vaig caminant i vaig escrivint mentalment, prenc notes. No, estarà acabat, suposo que poc abans de sortir, i encara sortirem un paper ple haurà esborrat coses, i perquè fins a última hora se't van acudint coses. Uh-huh. I el dia després del pregó estaré pensant totes les que m'he oblidat, totes les que no he dit, totes les que volia haver dit. Això no es pot evitar.
Uh-huh. Abans, doncs, parlaves d'històries, ho dèiem a l'inici, no? Fa poquet vas presentar el teu últim llibre amb un nou cas de la família Hernández, Los viejos amores. Com ha estat la resposta del públic?
Doncs molt bona, perquè m'ha agradat molt que hi ha hagut com molta alegria perquè tornaven, perquè havia dit que s'acabava amb la tercera i aquesta era la quarta. Uh-huh. I molt bona perquè ja, doncs, porta dues edicions. Això sempre és molt bon senyal de que la gent l'està llegint, l'està buscant, o sigui que en aquest sentit estic molt contenta.
Uh-huh. En aquest cas, el cibercrim és el protagonista del títol, que tracta diversos temes com la soledat de les persones grans i la xarxa social.
Sí, perquè és un tema que jo trobo que cada cop ens toca més. O sigui, tenim una societat on hi ha molta gent que està sola, i les xarxes socials són un lloc on hi ha molts depredadors que el que justament estan buscant és gent molt vulnerable perquè estan sols, perquè es troben sols, i aleshores són per ells, doncs com instruments per aprofitar-se, no? Uh-huh. I trobo que és un tema del que s'ha de parlar, que és un tema que ens toca, i a més és el on es parla també d'aquest, no sé, d'aquest desnivell, no? De tenim, clar, una generació que no domina tant aquesta, tot el que és les xarxes, les eines de l'internet, i en canvi són preses de la gent que sí que les domina moltíssim. I trobo que també és molt important parlar de la gent que està en soledat, de la gent que en un món que està tan hipercomunicat justament es troben cada dia més sols.
Uh-huh. Un altre dels temes també que abordem, podríem dir que és la crisi dels 40, no sé si em permetràs dir-ho així, no? Sí. Que fa que ens replantegem també la nostra vida, no?, en diverses etapes.
Sí, jo crec que a més ara, justament, amb la crisi dels 40 sempre s'ha dit que afecta sobretot als homes, no? I aquest replantejar-se, que clar, és una sensació, estic a la meitat del camí, com ho he fet, com va. Actualment, també justament les xarxes socials, que ens estan mostrant a tothom, vivint una vida meravellosa, que a tothom li va bé, els viatges són fantàstics, les imatges són... Jo crec que crea molta gent una ansietat, la sensació que no ho estan fent bé, no? Que tothom s'ho passa millor que jo, no? I també és un tema que volia tractar, aquesta comparació constant a la que ens estem exposant.
Uh-huh. Hem parlat de Los viejos amores, que és l'última novel·la, però aquí a la biblioteca, on estem fent aquesta entrevista, doncs ens han preparat tot un set aquí amb tota la teva bibliografia extensa, i de fet abans destacaves un dels teus llibres, Peces abissales. Per què el destaques també?
Perquè és un llibre més autobiogràfic, i clar, com és un llibre on parlo del que és la... Doncs com et fas escriptora, com arribes a ser l'escriptora que ets, uh-huh. Evidentment surt al Prat, surt moltíssim, perquè és parlar de tota la infantesa i l'adolescència aquí, i explicar, doncs, com et marca, no? Uh-huh. La ciutat d'on tu vens et fa una persona diferent. No és el mateix ser del Prat que ser de Barcelona, que, no sé, que ser de Granollers. És la teva ciutat t'influència molt, i el Prat que jo he viscut és el Prat que m'ha fet l'escriptora que sóc jo ara.
Uh-huh. A banda de Los peces abissales, no?, que és més intimista, podríem dir, també has fet novel·la negra. Sí. No sé si podríem dir que hi ha un fil conductor dintre del que és la teva extensa obra.
Clar, són coses que jo veig ara perquè ja porto uns anys escrivint. Uh-huh. I me n'adono que sí, que hi ha una part I potser hi ha un tema que va acompanyant o apareix a totes les novel·les, que és el tema aquest de la desubicació, no?
Sí.
D'estar sempre com una mica al costat mirant les coses, que és el que et fa que tinguis una mirada pròpia, no? Que sempre estàs mirant. Té molt a veure amb la meva biografia, haver canviat tant d'escola, haver viscut a l'estranger. Tota la meva biografia ha sigut sempre de la que arriba a un lloc i s'ho ha de mirar tot i entendre com funciona, i aleshores doncs està observant. És la mirada de l'observadora que està literalment al cantó, no marginada, però al cantó, i també marca molt doncs això, venir del que s'ha dit sempre que és la perifèria, no? Que és una cosa que també és imposada, doncs, dit que som perifèrics perquè ens miren des de la capital, però quan tu estàs aquí no vius a la perifèria, vius al teu lloc. Ara, sempre t'han estat dient que vens de la perifèria. Jo crec que això ens marca molt, els que venim d'una ciutat com el Prat.
Clar, és una mica com la Cornelia Weber Tejedor, no? Sí. Amb el títol, és el millor títol, podríem dir fins i tot, per explicar-ho, que és Entre dos aguas.
Sí, que està sempre... Jo crec que això és justament el que... Jo no ho sabia quan començava a escriure, però totes les novel·les, els personatges estan una mica desplaçats, una mica desubicats. Jo crec que és més... La paraula és desubicació. Quan estàs desubicat, aleshores observes, i és el que fa la Cornelia, que està entre dues cultures, el que fan els Hernández, que estan a una barriada i són detectius, el que fa el pintor de Flandes, que és flamenc i està vivint a Madrid i completament, aquest sí que està desubicat, no? I crec que és una manera de traspassar la teva experiència pròpia als personatges i donar una mirada particular.
Però la Rosa Ribas està desubicada?
Sempre. Jo sempre estic desubicada. Però crec que justament és això. I crec que sempre és aquesta sensació de que no acabes de saber quin és el teu lloc, la que fa que és el motor de la creació, no? Sempre hi ha d'haver una cosa a dins que et porti a escriure, que et porti a la creació. Crec que sempre és una incomoditat, una disconformitat, com deia un company escriptor, està una mica abunyegat, no? Has d'estar una mica abunyegat per ser escriptor. I aleshores jo crec que això és justament aquesta desubicació constant, sempre pensant, no sé si estic al lloc, no? Jo crec que és el motor de molts llibres.
Segurament ara estàs pensant més en el pregó, però en qualsevol cas, estàs treballant en una altra novel·la, tindrem més de Rosa Ribas properament?
Sí, he estat tot l'estiu escrivint per una nova novel·la, i d'aquesta manera tampoc pensava en el pregó, que era una manera de bloquejar els nervis. I sí, hi haurà novel·la no sé quan, perquè estic treballant amb molta tranquil·litat, perquè he tingut una producció molt intensa. Clar, és el que més m'agrada fer del món, i clar, passo hores i hores escrivint, però sí, estic ja en un nou projecte. Que tampoc t'explicaré res com no t'explico res del pregó, eh?
Doncs no preguntaré aleshores. Però tornant al pregó, també, quins records tens tu de petita, per exemple, de la Festa Major del Prat?
Són molts, eh? Clar, jo, per mi els records que ara m'han vingut molt, clar, repassant, era sobretot l'ambient de la fira. O sigui, per mi la Festa Major era sobretot la fira i els gegants, i els capgrossos aquells, que a més n'hi havia un que tenia molt mala llet i ens perseguia a tots els nanos, ens fotia uns cops d'escombra brutals, i sempre jo tinc la sensació que acabava sempre cobrant a la Festa Major, perquè et perseguia aquell paio amb l'escombra, pujaves al tren de la bruixa i també et fotien un cop d'escombra al cap, i com era que buscaves aquesta cosa de que tenies por que et passés, i en canvi t'encantava que et passés, perquè es tractava de que podies explicar, oh, la bruixa m'ha donat un cop d'escombra, no sé què. I i aquesta sensació de que era, clar, de cop, quan eres petit, la Festa Major era com una gran aventura, no? On passaven moltes coses. Pujaves a les atraccions, a veure qui era el més valent, si t'atrevies a pujar al no sé què. Era de cop, el Prat era com un món diferent, era un món molt màgic, molt especial, no? I és el record que tinc, sobretot de petita, no? De recordar aquestes impressions de tornar al col·le quan s'havia acabat, i gairebé comptar el que guanyava era el que li havien fotut més cops d'escombra, no sé com dir-ho, però era aquesta sensació de que era tot un món... la ciutat es transformava, era una cosa màgica, i aquest és el record que tinc.
Ja per acabar, Rosa, volíem preguntar-te quin desig tens pels pretencs i pretenques de crear aquesta Festa Major 2025?
doncs sobretot que la gaudeixin moltíssim, no? Que s'ho passin molt, molt bé i que, la, que sàpiguen quina, que siguin conscients de, quina, de quin gust és això de tenir una festa on celebres el, la teva ciutat, no? Que estiguin molt orgullosos de celebrar-la d'aquesta manera i sobretot que la gaudeixin molt. Jo crec que és el millor, a la festa major encara que fotin un cop d'escombra al cap, no? Però que comptin això, que és un moment especial, que això només passa un cop a l'any i que és com, no sé, que és un, que tingui la sensació aquesta de ser uns privilegiats per viure on viuen, no? Perquè s'ho estan passant molt bé aquí.
Rosa Ribas, escriptora desubicada i sí, també pregonera de la Festa Major del Prat 2025.
Quatre i tres minuts. Del comiat. Acaba aquí aquesta edició de dilluns del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Si en voleu més, demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens tornarem a trobar. Gràcies a tots. Adéu-siau.
De 1.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Club Healthy Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, esclar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.